Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Són les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so i del Rafa Sanahuja a la redacció. Aquesta és la nostra sintonia i comencem així mitja hora de ràdio informativa i d'anàlisi sobre l'actualitat. Començarem repassant l'última hora informativa i després entrevistarem avui el canonge i vicari judicial de l'arcabisbat de Barcelona, Santiago Bueno. Ell ens explicarà com planeja l'Església que fa camí a Catalunya a través de les seves 10 diòcesis conjuntament el pla de desconfinament. En principi, a partir de dilluns, però possiblement no pas al tot el territori amb el mateix ritme. Veurem què és el que acaba passant, sobretot després que el Congrés aprova, així és ja un fet segur avui mateix, la pròrroga de 15 dies més per a l'estat d'alarma. Sense més preàmbuls, comencem a repassar aquesta actualitat. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
El Tribunal Constitucional ha acceptat revisar la sentència del procés contra els líders independentistes.
Doncs així és. El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara contra la sentència del judici del procés. En una reunió telemàtica, el ple del Constitucional ha acceptat per unanimitat els recursos presentats per 9 dels 12 condemnats pel Suprem. Les peticions que s'han admès són les de Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Meritxell Borràs i Carles Mundó. En canvi, els recursos d'Oriol Junqueras i Raül Romeva hauran d'esperar, perquè abans han de resoldre la recusació que van presentar contra el Suprem, el tribunal que els va condemnar. En els recursos, els condemnats aleguen que se'ls han vulnerat els drets de la llibertat ideològica i de reunió, la llibertat d'expressió o de representació política o el dret fonamental a la legalitat penal.
Pedro Sánchez, d'altra banda, s'ha assegurat, com dèiem ara fa uns moments, in extremis la pròrroga de l'estat d'alarma gràcies al suport del Partit Nacionalista Basc.
El Congrés dels Diputats aprovarà aquest dimecres la pròrroga de l'estat d'alarma pel combat del coronavirus. Els diputats, que no són a l'hemicicle, voten telemàticament aquesta tarda i es preveu que la votació al Congrés sigui d'aquí pocs minuts, a un quart de set. El Partit Nacionalista Basc ha afirmat que pensa votar a favor de la pròrroga amb el suport de la formació basca i de Ciutadans. Aquest dimarts, al vespre, Pedro Sánchez assegura in extremis d'aquesta manera mantenir l'estat d'alarma.
També us expliquem que el govern proposa a Catalunya que només 3 regions sanitàries passin a la fase 1 aquest dilluns vinent.
Doncs així és, Ignasi Salut ja té a punt la proposta per a la desescalada gradual de Catalunya, que aquest dimecres ha de fer arribar al govern espanyol. Segons ha pogut saber TV3, la Generalitat preveu que només passarien a la fase 1 3 de les 9 regions sanitàries, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu, Aran. Això deixaria la majoria dels habitants de Catalunya en la mateixa situació de confinament que ara, per evitar mobilitat des de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a altres regions sanitàries. Aquest dimarts, la consellera de Salut, Alba Vergés, ja va remarcar que per poder passar a una nova fase no només es tenen en compte les dades sanitàries, sinó també les dades de mobilitat, perquè l'augment de la mobilitat implica l'augment del risc de contagi.
94 morts hospitalàries per coronavirus en un dia en què pugen els contagis a Catalunya.
Així és, molt resumidament, Ignasi, tot i que la bona notícia és que la taxa de reproducció dels contagis, coneguda com la famosa R0, que calcula el nombre de persones que infecta cada individu que té la malaltia, ha baixat fins a 1. És a dir, que cada contagiat de la Covid-19 passa la malaltia a una persona. Com més alta és aquesta dada, més lluny s'està de poder controlar la pandèmia. Després d'estar 12 dies per sota de l'1 durant la segona quinzena d'abril, ara portava una setmana per sobre. Una altra dada positiva és el descens dels pacients ingressats de gravetat, que baixa fins a 518. En total, des de l'inici de la pandèmia, 3.911 persones han estat ingressades de gravetat pel Covid-19.
En plan econòmic, la recessió a Espanya serà de les més profundes a l'eurozona, segons Brussel·les.
Així és, Ignasi. Brussel·les preveu una caiguda de més del 9% de l'economia espanyola aquest any, amb un atur del 19%. Són previsions pràcticament calcades a les del govern espanyol. En la mateixa línia, la Comissió Europea també creu que l'activitat, gairebé per inèrcia, s'hauria de recuperar al llarg del 2021 amb un creixement del 7%, que es quedaria curt per compensar el que s'haurà perdut aquest any. D'aquesta manera, es preveu que l'economia espanyola sigui de les més perjudicades, juntament amb la italiana i Grècia, amb caigudes percentuals similars. Només Alemanya es comportarà millor, amb una caiguda del 6,5%.
I un apunt religiós comença demà a Polònia el procés de beatificació dels pares de Sant Joan Pau II.
Doncs així és, Ignasi, a Polònia s'obrirà la fase diocesana del procés de beatificació dels pares, com deies, del papa Sant Joan Pau II. La serventa de Déu Emília Wojtyla, nascuda a Polònia, evidentment, tant com el seu pare, el servent de Déu Karol Wojtyla, es deia com el papa que van conèixer.
I, a més, aquesta notícia coincideix amb el centenari de Sant Joan Pau II. El 18 de maig hauria complert 100 anys. Es compleix 100 anys del seu naixement, per tant, un any important també per a l'Església Catòlica, recordant aquest papa tan recent que tu deuries conèixer, tot i que jove.
Sí, tant. Jo vaig estar en ell amb jornades de la joventut. Jo el vaig veure en viu en directe.
Molt bé. Doncs passen 6 minuts de les 6, de seguida el pensament del dia i l'entrevista del Mirador.
Bon dia. El papa Francesc ha fet un gest que mostra la seva confiança envers el cardenal filipí Luis Antonio Tagle, conegut al seu país com a Chito. Tagle és teòleg, ha estat arquebisbe de Manila, president de Càritas Internacional i des del passat mes de desembre és el prefecte de la Congregació per l'Evangelització dels Pobles. El papa ara ha inclòs el cardenal Tagle en el rang de cardenals bisbes i per això ha hagut de modificar el codi de dret canònic. Cal recordar que arran l'encíclica del papa francès Laudato Si, el cardenal Tagle va llançar una ambiciosa campanya a les Filipines de recollida de signatures per una petició contra l'escalfament global. El 2015, el cardenal filipí, el Congrés de Joves Flama II, davant de 8.000 joves catòlics, va criticar les paraules dures que l'Església Catòlica ha usat des de fa molt de temps per persones que se senten marginades per la seva orientació o el seu estat, afegint que això els fa sentir marcats. El cardenal Chito s'ha estrenat amb la benedicció d'una ràdio i amb una ponència davant dels bisbes de l'Àsia on ha parlat del paper de l'Església en l'era digital. L'evangelització és comunicació. Déu es comunica, dialoga i escolta. Bon dia.
El mirador de l'actualitat.
Set minuts i serà un quart de set després del pensament del dia que avui ens ha ofert Jaume Aymar, director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Parlem del que passarà els propers dies i sobretot les properes setmanes a Catalunya amb aquest període de desescalada que pot ser irregular. L'Església, com hem anat dient aquests dies a Ràdio Estel i també des del Setmanari Catalunya Cristiana, es prepara per afrontar la que hauria de ser la fase 1 de desconfinament en un moment en què no està clar que tot el territori de Catalunya el comenci dilluns vinent. Com que està previst que els temples puguin començar a obrir-se al culte públic, inicialment amb un màxim d'un terç de la seva capacitat, caldrà saber a on aquestes celebracions es podran fer amb fidels i a on, si fos el cas, encara no seria possible aquest 11 de maig, la data d'inici de la fase 1. Més enllà d'aquests terminis, volem aprofundir una mica avui en les mesures que les diòcesis amb seu a Catalunya volen posar en marxa a partir de la necessitat de seguir les autoritats sanitàries amb les distàncies i la higiene personal, però també amb algunes novetats, com ara el gel desinfectant a l'entrada de les esglésies, la necessitat que algú garanteixi que no se superi la capacitat màxima permesa, l'obligació que el celebrant i concelebrants, si fos el cas, o ministres de la comunió es rentin les mans abans de distribuir el cos de Crist i moltes altres precaucions. De tot plegat, parlem avui amb Santi Bueno, sacerdot, vicari judicial de l'Arquebisbat de Barcelona i canonge de la catedral. Mossèn Santi Bueno, bona tarda, benvingut al Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, digueu.
Potser alguns oients recorden la seva veu perquè és un dels celebrants de la missa diària. Alguns dies l'hem pogut seguir a la catedral de Barcelona.
algun dia m'ha tocat quan algun dels bisbes no ha pogut assistir a la catedral i com a canonge he hagut de celebrar la missa a aquesta hora.
Bé, amb total llibertat i sense cap compromís, li volem fer formular algunes qüestions dintre del que vostè pugui respondre, perquè em sembla que encara és una mica prematur parlar d'una desescalada a Catalunya o d'una obertura dels temples dilluns, perquè encara no se sap quina és la situació en aquest sentit, doctor Santibueno.
Mireu, tenim les idees clares del que s'ha de fer. El que no sabem encara és en quin moment es podrà aplicar. I és possible que a cada lloc hi hagi un moment d'entrada diferent, perquè en aquest sentit l'Església depèn en últim terme d'allò que disposi l'autoritat civil. Però a partir del dia 11 segurament la major part del territori ja podrà entrar a la primera fase, i en aquesta primera fase el govern espanyol ja va preveure que es poguessin usar les esglésies amb un aforament limitat per a una celebració de culte públic, que és el que ara no es podia fer.
Bé, la Conferència Episcopal Espanyola va distribuir, va fer pública, millor dit, una informació, una nota completa amb unes indicacions generals. El cardenal Joan Josep Omella, en el cas de l'arcidiòcesi de Barcelona, ha adreçat una carta al clergat on especifica una mica més algunes de les mesures, com per exemple la comunió a la mà, ara em ve al cap aquesta, però també altres, i després tinc entès, no sé si ens ho pot confirmar mossèn Santibueno, que totes les diòcesis amb seu a Catalunya de manera conjunta faran d'alguna manera una llista d'indicacions ja més específiques, és així?
Bé, la Conferència Episcopal només pot donar orientacions generals, és a dir, la Conferència Episcopal no és un organisme que pugui decretar mesures concretes i orienta els bisbes perquè aquesta orientació és útil. I després és cada bisbe aquell que ha de prendre les mesures oportunes. Evidentment, és oportú que els bisbes de diòcesis properes d'una mateixa zona doncs puguin també prendre mesures concretes, però també hi ha diferències. No és el mateix una diòcesi eminentment rural que una diòcesi molt urbana com pot ser Barcelona. No es tracta de la mateixa situació. L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Omella, fa dos dies va signar i va enviar a les parròquies el decret corresponent. Una cosa és la comunicació per carta, que era una cosa més amable, però això també s'ha de fer per decret, perquè d'aquesta manera queda constància jurídica de que el cardenal ordena unes coses concretes. Uh-huh. En aquest decret, pràcticament el que es fa és repetir aquelles indicacions de la Conferència Episcopal, acabant de detallar-les en alguns aspectes en particular. Per exemple, això que vostè em deia de combregar a la mà.
I què es pot trobar un creient que vagi a l'església, a banda de les mesures de separació o el gel desinfectant, el desenvolupament de la celebració en principi ha de ser normal, no?, dintre d'aquestes...
Sí, la celebració litúrgica no canvia, en definitiva és exactament el mateix, i els petits detalls que s'introduiran no desvirtuen la litúrgia ni molt menys, és a dir, que el ministre que ha de donar la comunió i aquells que el puguin ajudar es desinfectin les mans abans de donar la comunió i després d'administrar-la, no canvia per res. L'aspecte litúrgic queda exactament igual. El que passa és que, clar, totes aquestes mesures farà que les celebracions litúrgiques s'hagin d'adaptar una miqueta. Per exemple, si resulta que entre una missa i una altra, que venen una mica seguides en alguna parròquia, doncs s'ha de desinfectar l'espai, doncs aquella missa primera no podrà allargar-se excessivament. Per altra banda, també els rectors han de preveure la forma de sortida de l'església, perquè no s'acumuli la gent a les portes de sortida, evitar que es formin doncs, grups excessius també a la sortida de missa, i això fer-ho de manera esgraonada. Com que també l'aforament quedarà limitat, aquelles esglésies que no siguin molt grans, els fidels han de preveure que ara sí han d'arribar puntuals, perquè si no arriben puntuals corren el perill de que a la porta hi hagi un vigilant que els digui l'aforament ja està complet, ho sentim molt, però ja no podeu entrar. Us heu d'esperar la següent missa o buscar un altre lloc. Per tant, allò que diem sempre als rectors, no? sigueu puntuals, ara serà...
Amb més motiu, no?
Amb més motiu, sí. No? Sí, sí.
Pot ser una de les moltes oportunitats que tenim en aquest temps de confinament i pandèmia de millorar coses, sí. Hàbits personals, no? Per exemple, aquest.
Sempre hi ha coses negatives que tenen el seu aspecte positiu perquè ens ajuden a reflexionar i a canviar hàbits i a fer-nos més conscients, evidentment.
Avui ens acompanya uns minuts en directe des del Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, el vicari judicial de l'Arquebisbat de Barcelona, Santiago Bueno, que ha treballat treballat, ho sabem molt aquests dies, en el que és la gestió de documents elaborats que s'han de consensuar, perquè a més s'està treballant de manera telemàtica, oi? Arxiprestos, rectors, persones, laics i laiques compromesos, els bisbes en coordinació, tot és un treball important, no?, el d'aquests dies.
Sí, sí, no deixem de treballar, clar, tothom va treballant. De fet, sembla que la societat s'hagi aturat, però tothom sap que no s'atura del tot. Tant de bo no s'hagués d'aturar gens, no?, i que tothom pogués treballar i que tornéssim a una normalitat també econòmica i de feina que ens permetés seguir endavant.
I com creu vostè que l'Església que fa camí a Catalunya està vivint tot aquest temps de confinament? Ha estat, sens dubte, una novetat gran, marcada per la feblesa amb què ens ha agafat a tots i també per la sensació que tenim aquí, com dèiem, moltes oportunitats, també a nivell pastoral, també a nivell, doncs, de pedagogia litúrgica, de potser gent que s'ha retrobat amb Déu, que se n'havia allunyat de l'Església. Quina impressió té vostè pel que coneix?
Mireu, no és la primera vegada, ni molt menys al llarg de la història, que la nostra societat s'ha trobat amb epidèmies greus i la pròpia Església. Aquesta novetat que alguns han sentit, doncs, per exemple, de suspendre el culte, no ha estat una novetat tampoc al llarg de la història. Fins i tot aquesta idea de la comunió espiritual no és una cosa nova, sinó que havia sorgit a l'edat mitjana precisament en temps de pandèmies, quan no es podia, doncs, permetre que les esglésies entrés massa gent, perquè també veien que es contagiaven entre ells. I, de fet, els cristians, doncs, ens adaptem. I de tot hem de prendre, doncs, una actitud positiva i aprendre també com podem viure evangèlicament aquella situació. Però ens n'havíem oblidat. Ja ens pensàvem que això de les epidèmies era una cosa del passat, ja feia tant de temps que no ho teníem en ment. Però hem d'aprendre a conviure amb circumstàncies adverses. Això el Senyor, doncs, ens ajuda a realment ser conscients que no sempre les coses són fàcils i que la nostra generació, les últimes generacions, doncs, hem viscut d'una manera molt tranquil·la. Sí, hem tingut ensurts de tipus crisis econòmiques, etc., que realment, doncs, ens han deixat ferits, però ja no havíem viscut cap guerra ni cap epidèmia, pràcticament. Sí. De tal manera que això ens recorda això que deies, no?, la feblesa humana, i que en últim terme estem dels creients en mans del Senyor.
També s'han dit i es diuen moltes coses, de vegades a través de cartes o de queixes, des de les comunitats cristianes i des dels creients a nivell individual, sobre la impossibilitat que hem tingut i que tenim encara de rebre en aquestes setmanes els sagraments, sobretot l'Eucaristia i la reconciliació. La resposta dels bisbes ha estat clara: cal seguir les autoritats, però alguns creuen que potser hi hauria d'haver més esglésies obertes, i segurament això, doncs, s'està explicant i potser es pot acabar d'explicar en els propers temps. Quins arguments es donen per haver-les tingut majoritàriament tancades i bona part del dia en la situació en què hem estat de confinament total?
Mireu, en aquest moment tenir l'església oberta significa també vigilar-la, i no només per un sentit d'evitar abusos o robatoris, sinó perquè s'ha de vigilar la higiene. Això és importantíssim, no? La meva pròpia parròquia normalment, en temps normals, estava oberta tot el dia, però ara, en aquests moments, només pot estar oberta al moment en què el sagristà o algú altre està present, perquè no podem arriscar-nos a que una persona, diguem-ne, sense seny, doncs, fes alguna barbaritat i no ens n'adonéssim. Ja dic, no qüestions de robatoris ni atemptats, això no, sinó altres qüestions, no? Sí. Clar, ara hem de vigilar fins i tot aquest aspecte higiènic. No totes les parròquies poden fer-ho, d'obrir o de tenir persones que puguin estar vigilant. Clar. En aquest sentit, hem de comprendre que algunes ho poden fer, són les que estan obertes, altres, doncs, no ho poden fer. El que desitjaríem fer tots no sempre és possible. A vegades les persones són molt exigents, però també ens donem poc, no? Perquè alguns que es queixen molt també els hi podrien dir, bueno, però vostè es queixa, però realment vostè podria estar vigilant, perquè el rector no pot estar tot hora allà de manera continuada, també ha de poder sortir i entrar o descansar. Per altra banda, no totes les parròquies, ni molt menys, tenen sacerdots vivint allà, perquè l'escassetat del clergat fa que no estigui vivint el rector en aquell àmbit, en aquell edifici. Sí. I clar, això dificulta molt. De totes maneres, hi ha hagut moltes més esglésies obertes, prudentment obertes, de les que semblava. Llevat d'aquells 12-14 dies de confinament total, que llavors es va haver de reduir encara més, fora d'aquest temps, les esglésies han estat prudentment obertes a la perquè, mira, sempre va bé una persona que va a comprar o que torna de la feina, pot entrar un momentet i fer una petita pregària, estar davant del sagrari uns minuts, i això sempre ajuda a superar aquesta situació. Però, clar, el que voldríem realment és poder oferir tot el que el Senyor ens demana, i que per això és la comunitat cristiana, però també el Senyor ens demana que siguem obedients, que siguem pacients, i que pensem que quan els pastors, quan la jerarquia de l'Església ens demana una cosa, no és per caprici, és després d'haver-ho considerat molt, després d'haver pensat molt el que s'ha de fer, i per evitar mals greus. És a dir, pensem que si les misses s'han hagut de suspendre és perquè la major part dels nostres feligresos són gent d'edat avançada. Evidentment també hi ha joves, no? Però són gent d'edat avançada, i per tant no podíem posar-los en risc.
Sí, sí.
I això és molt important, tenir aquest, no pensar només en el desig d'un mateix, de la necessitat que té de rebre el Senyor, que això evidentment hi és, sinó també en la caritat de pensar en els altres i de ser solidaris amb tota la societat.
I la solidaritat i la caritat que segueix practicant l'Església amb solucions imaginatives, moltes vegades i a distància,
sí,
com sabem.
Ara, evidentment, també desitgem i demanem al Senyor que aquest període de confinament i d'absència dels sagraments, doncs duri el menys possible.
I tant.
Només
s'ha
de dir una cosa.
Molt breument, sisplau, que se'ns acaba el temps.
Bé, clar, que els clergues, diguem això, potser no som els millors, perquè nosaltres sí que podem continuar celebrant l'Eucaristia. Per tant, clar, a mi se'm fa dur explicar-ho als laics, que ells no tenen aquest avantatge de poder celebrar els sagraments i poder combregar. Per tant, amb això jo demano disculpes i sóc prudent, perquè no ens podem posar com a principal exemple. Gràcies.
Gràcies a vostè, doctor Santi Bueno, vicari judicial de l'Arquebisbat de Barcelona. Una abraçada i fins una altra.
Adéu-siau, fins una altra. Adéu.
Ràdio Estel.
Sabies que el telèfon de l'Esperança, durant el confinament, ha atès més de 4.000 trucades de persones que necessitaven suport emocional? Depressió, sentiment d'angoixa i soledat, o trastorns mentals, entre d'altres. Què passarà els propers mesos? S'espera un augment important del nombre de persones que necessitaran ser ateses de manera urgent. Tu pots ajudar-los. Fes una donació i col·labora amb nosaltres. Entra al nostre web telefonoesperanza.com o, si ho prefereixes, fes la donació mitjançant Bizum amb el codi 33444.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
Aquesta és l'actualitat dels últims minuts de la nostra mitja hora diària de contacte amb l'actualitat. El Papa ha recordat aquest matí especialment els treballadors del camp, que sovint són explotats. Al final de l'audiència general, Francesc ha dedicat un pensament també en general a tots els treballadors.
En ocasiones del primo maggio,
amb motiu del 1 de maig, he rebut diversos missatges referits al món del treball i als seus problemes. En particular, m'ha colpit el dels treballadors del camp, entre ells molts immigrants que treballen a les terres italianes. Malauradament, moltes vegades són durament explotats. És veritat que hi ha crisi per a tothom. Però la dignitat de les persones ha de ser sempre respectada. És per això que acullo la petició d'aquests treballadors i de tots els treballadors explotats, i invito a fer de la crisi una ocasió per tornar a posar en el centre la dignitat de la persona i del treball.
La dignitat de la persona i la dignitat del lavoro.
El pontífex ha obert un nou cicle de reflexions setmanals sobre la pregària entesa com l'estímul de la fe.
Hoy empezamos a meditar sobre el tema de la oración. La oración es el alimento de la fe y también su expresión. Es como un grito que sale del corazón del que cree y que espera solo en Dios. Un ejemplo de lo que es la oración lo encontramos en el evangelio que acabamos de oír. Bartimeo, que era ciego, pedía limosna sentado a la orilla del camino. Cuando oyó que Jesús estaba pasando por allí, no dudó en gritar pidiéndole que se compadeciera de él. Sus gritos molestaban a quienes estaban a su alrededor y quisieron hacerlo callar. Él, en cambio, gritaba aún más fuerte: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí».
El Sant Pare ha defensat la pregària com el millor antídot contra el rebuig social, amb un exemple concret.
Bartimeo, descartado, menospreciado por los demás, hizo una profesión de fe, reconoció a Jesús como el Mesías. Su ruego conmovió el corazón del Señor, que lo llamó, y le preguntó cuál era su deseo. El grito del mendicante se convirtió en súplica: haz que recobre la vista. Jesús, que vio la grandeza de la fe de Bartimeo, le abrió las puertas de su misericordia y de su omnipotencia, atendió su plegaria y le concedió lo que pedía, la vista. Este pasaje evangélico nos ayuda a comprender que la oración nace de la fe, brota de nuestro ser criaturas frágiles y necesitadas de la continua sed de Dios que todos tenemos. Bartimeo nos enseña cómo orar con humildad y perseverancia, confiando en el Señor y abandonándonos totalmente a su misericordia.
El bisbe de Roma ha expressat el seu desig que tots els creients preguin i ha recordat la festa aquest divendres de la patrona de l'Argentina.
Pidamos a Jesús, el buen pastor, que nos conceda ser hombres y mujeres de oración, que con confianza y perseverancia presentemos al Padre el compasivo nuestras necesidades y las de todos nuestros hermanos. Pasado mañana, 8 de mayo, se celebra en Argentina la fiesta de Nuestra Señora de Luján. Que ella, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por nosotros y nos obtenga de su Hijo las gracias necesarias en este tiempo de dificultad que el mundo atraviesa.
Des de la biblioteca del Palau Apostòlic, on s'ha fet un dimecres més l'Audiència General, el Papa ha presentat la pregària, en definitiva, com un crit que surt del cor i amb el qual els creients es posen en mans de Déu.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
Francesc prega pels diaques en el vídeo amb la seva intenció mensual d'aquest mes de maig, que es va fer públic ahir a la tarda.
Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismo el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la Iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la Iglesia.
Recordem que el recent sínode sobre l'Amazònia reforça el missatge de l'Església sobre el diaconat. En el punt 104 del document final s'assegura que aquest ministeri ha de promoure també avui l'ecologia integral del desenvolupament humà, el treball pastoral i el servei al favor dels més vulnerables.
Diari del Papa. Un contacte diari amb Roma i amb el món.
I a primera hora d'aquest matí el Sant Pare ha pregat pels qui treballen en els mitjans de comunicació. A l'inici de la missa a la casa de Santa Marta, el pontífex ha recordat tots els comunicadors que en aquest temps de pandèmia han treballat i han arriscat molt. Preguem avui pels homes i les dones que treballen en els mitjans de comunicació. En aquest temps de pandèmia arrisquen molt i el treball és molt gran. Que el Senyor els ajudi en aquest treball de transmetre sempre la veritat. En la seva homilia, el bisbe de Roma ha animat tothom a acollir la llum de Crist i a deixar-se il·luminar per la seva llum, per superar tot allò que lliga a la foscor, sobretot els vicis, la supèrbia i l'esperit de mundanitat. Francesc ha comentat el fragment de l'Evangeli del dia del capítol 12 de Joan, que recorda que Jesús es presenta com la llum que ha vingut al món, no pas per condemnar, sinó per salvar. Últim minut del Mirador d'avui. Rafa, novament, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
què ens portes avui per rematar la jugada?
Rematarem cada tarda la jugada, si ens va bé. Dos noms. Pedro Sánchez, que ja té la seva pròrroga confirmada de nou estat d'alarma.
Votació a favor
i solucionat. I Jack Sparrow. Pedro Sánchez i Jack Sparrow, que és el pirata de Pirates del Caribe, perquè Disney ha anunciat, i tenim tota la xarxa revolucionada, que continuaran Pirates del Caribe, però sense Jack Sparrow. I això no pot ser.
Sembla ser que no pot ser. Vaja, que has passat de la realitat del Congrés dels Diputats a la ficció.
Bueno, no sé què és més ficció i què és més realitat, sincerament. No?
Ja anirem veient. Bé, a 3:15 les vespres i després la missa. Gràcies, Rafa. Gràcies, amics oients. Fins ara.